2024 i els parla Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. El pacte de govern entre Junts i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant Cugat ha superat el primer any amb èxit. Malgrat alguns punts de vista diferents, en paraules de l'alcalde Josep Maria Vallès i superada la complicada negociació sobre la ubicació de l'escola La Mirada, Vallès i Bernat Picornell han renovat el pacte per afrontar els reptes que tenen encara per davant. Albert Soler ha assistit a la roda de premsa i ens dona més detalls.
L'alcalde Josep Maria Vallès considera que els desacords que han viscut aquest primer any entre els socis de govern són els mateixos que hi ha dins altres col·lectius d'amics o famílies.
Jo he de dir que estic content d'aquest pacte de govern i ho dic des del primer dia i m'ho crec. No és un govern d'Esquerra i de Junts o de Junts i d'Esquerra, sinó que és el govern de la ciutat. Poden haver-hi discrepàncies. Sí, més que discrepàncies, jo diria punts de vista diferents, però jo crec que quan s'ajunten dos o tres persones, sigui una família, sigui un grup d'amics, sigui una entitat o un col·lectiu, és normal que sobre el mateix projecte hi hagin diferents opinions.
Està clar, però, que la ubicació de La Mirada ha sigut més que un punt de vista diferent, ja que va provocar una reunió d'urgència just a l'inici del ple del mes de juny entre Vallès i Picornell, fins al punt que l'alcalde va retirar aquell punt de l'ordre del dia. Bernat Picornell explica que no tots els acords han sigut fàcils, però que l'important és que aquest cop ha arribat a bon port.
Jo no diria que fos un punt crític. És a dir, els grans projectes comporten grans reptes i els grans reptes, grans negociacions. I és evident que qualsevol gran projecte de ciutat, com és l'escola La Mirada, porta doncs, a una intensitat de negociació doncs, diferent a la resta de negociacions.
Aquest punt sobre la ubicació de La Mirada a la Guinardera s'ha modificat respecte al primer redactat que va fer Junts perquè tant Esquerra com tota l'oposició, menys el PSC, hi votessin a favor en el recent ple de juliol. De fet, l'alcalde ha posat precisament el consens al qual s'ha arribat amb La Mirada com a exemple de com han de ser els pactes de futur a la ciutat, que incloguin tant el soci de govern però també bona part de l'oposició. Per això ha anunciat que a partir de setembre, en lloc d'una reunió mensual amb tots els grups municipals, en faran una cada 15 dies per arribar a més consensos de ciutat amb temes com el pla de mobilitat o el pla d'equipaments que requereixen pactes més enllà dels 4 anys d'un mandat.
Gràcies, Albert. I també és notícia avui que la pols, les herbes o la brutícia són només una petita part del dia a dia dels veïns de l'Avinguda del Baixador. Gairebé un quilòmetre i mig de carrer sense pavimentar que va des del passeig de la Mariscota fins al carrer d'Eivissa. Són unes problemàtiques a les quals se sumen les dificultats que comporta per a la gent d'edat avançada viure en un carrer que titllen de muntanya russa. A diferència de l'Avinguda, els carrers perpendiculars pels quals creua sí que estan asfaltats o compten amb una capa de rodament. Un somni per a molts veïns de l'Avinguda del Baixador, com ens explica la Maria Masferrer.
Estem aquí, en aquest buit. Quan jo vaig comprar el terreny, les meves filles tenien 13, 11 i 9, i ara tenen 18, 16 i 14. No tinc casa, no tinc manera de fer-la, i no ens donen una solució. L'administració té tot el temps del món, però nosaltres només tenim una vida.
De fet, després que en el ple del mes de juny el president de l'EMD, Juanjo Cortés, declarés que el projecte estava en via morta pel cost que comportava, Junts Valldoreix va obrir la porta a fer una capa de rodament, una solució que els veïns, malgrat estar cansats i decebuts, han optat per aferrar-s'hi. De fet, com veuen, el serial polític amb l'urbanització de l'Avinguda del Baixador de Valldoreix va sumant capítols. Aquest cop, també la polèmica i la disputa entre el govern de l'EMD i l'oposició gira al voltant del ple extraordinari per aprovar la capa de rodament que ara sentíem i sentíem per aquesta via. A petició de tres vocals de Junts, el president Juanjo Cortés va convocar aquesta junta per al 19 de juliol al matí, que és aquest divendres, a les 9. Però quan el grup majoritari i els veïns de l'Avinguda han sabut que aquell dia el vocal de Vox no hi seria, s'han queixat públicament perquè es trenca, diuen, l'equilibri de vot actual i permet que, amb el vot de qualitat del president, la proposta de Junts previsiblement no tiraria endavant. El vocal de Vox, Pablo Baucells, fa tres mesos que va avisar l'EMD que tenia un viatge familiar important, no d'oci, a finals de juliol, i va demanar que s'avancés una setmana a l'última junta del curs. Tal com ha explicat Baucells, aquest mitjà el govern li va dir que no podia ser, llavors ell va moure una setmana el viatge. Amb el cost econòmic que ha tingut, explica, i només va demanar avançar un dia a la junta Aquest cop l'EMD va dir que sí. Posteriorment, Junts va demanar a la Junta Extraordinària per aprovar la capa de rodament que el president de l'EMD, Juanjo Cortés, va convocar per al divendres 19 de juliol. Baucells acusa el govern de Valldoreix de fer-ho expressament. L'escoltem.
Quan Junts demana aquest ple extraordinari per a l'Avinguda del Baixador, tens un màxim de 15 dies des del dia que es convoca, vale, per poder convocar-ho. Què passa? Que la data límit és el divendres. Com el govern li va bé, en comptes de posar-la al mateix dimecres, que ja ha passat moltes vegades, que es fa un extraordinari i un ordinari a la vegada, agafen i ho fiquen el divendres perquè saben que jo no hi soc.
I d'altra banda, el vocal de Vox acusa també Junts d'haver actuat sense haver-los avisat.
I amb això de Junts sí que m'ha sobtat, perquè des del primer dia no ens van informar, van actuar totalment unilateralment. Que jo el que penso aquí és que sí, estem intentant treure un projecte, bueno, un projecte, però alguna cosa viable pels veïns, perquè tinguin una normalitat més o menys a la seva vida i al seu carrer, és com a mínim és informar.
Així Baucells, aquest divendres, si els partits de l'oposició només sumen, sense Baucells, només sumen 4 vots, els 3 de Junts i el del PP. D'aquests Junts ja se sap que vol aprovar la capa de rodament, ja que és una proposta seva i de l'alcalde de Sant Cugat, mentre que el vocal del PP, Carlos Aranguren, ha dit a Cugat Mèdia que no vol dir encara el sentit del seu vot, però fins ara, en els temes de l'Avinguda Baixador, els 5 vocals de l'oposició sempre han votat en bloc. A l'altra banda, els vocals que formen el govern de l'EMD i que consideren que tècnicament no es pot posar la capa de rodament com a solució provisional, també sumen 4. La CUP, el PSC, Esquerra i Valldoreix Plural. En cas d'empat, s'aplicaria el vot de qualitat del president de l'EMD. Tot això serà divendres, però abans la Junta de Valldoreix a l'ordinària celebrarà aquest dimecres, avui mateix, l'última sessió ordinària del curs. A l'ordre del dia hi figuren dues mocions dels grups municipals. Una dels que formen govern, Valldoreix Plural, Esquerra, CUP i PSC, per demanar que l'EMB reconegui les EMD com a destinatàries del Pla Especial Estratègic de Subvencions per als Ajuntaments Metropolitans. I l'altra proposta és del PP, que vol que l'administració descentralitzada demani la retirada del bici tancat de l'estació de ferrocarrils per destinar l'espai que i queda a places d'aparcament. La sessió comença a les 6 i es pot seguir en directe al canal de YouTube de l'EMD. I encara sobre aquest territori, sobre Valldoreix, també és notícia que l'escola Ferran i Clua de Valldoreix aprofitarà les vacances escolars per executar les obres de millora de les seves instal·lacions durant el mes d'agost i la primera quinzena de setembre, amb un cost de 25.000 euros. En concret, les actuacions consistiran en la reforma dels lavabos de la classe d'I3 d'infantil, la instal·lació de ventiladors a les 4 aules, la reforma i renovació dels quadres elèctrics del vestíbul i l'habilitació. Ara sí, d'un armari per emmagatzemar material en l'espai d'infantil. La festa de tardor a través del grup d'estudis locals, el GEL, ha formalitzat aquest dimarts la donació a l'Arxiu Municipal de la ciutat de tot el seu fons documental, amb cartelleria, fotografies, diapositives i tota mena de documentació. 40 anys d'història de més de 400 entitats de Sant Cugat conservada entre el 1976 i el 2014 per Montse Jané, membre de comissions anteriors d'una festa que l'any que ve complirà la seva 50a edició. La signatura de la sessió ha tingut lloc a la sala de plens amb l'alcalde Josep Maria Vallès i el president del GEL, Jordi Casas. Vallès ha agraït la tasca de la comissió i de les entitats i ha destacat que era un dia important per la història de Sant Cugat. També ha posat sobre la taula el caràcter reivindicatiu de la festa de tardor, que ha generat moviment a la ciutat i a l'administració. L'escoltem.
50 anys de festa i de reivindicació, que jo crec que sempre a l'administració, a l'Ajuntament, han sigut necessaris per sacsejar i per moure's, i llarga vida a la festa de tardor. És un acte important, bàsicament perquè és la donació de bona part de la història de Sant Cugat, perquè reflecteix un moviment associatiu de més de 400 entitats, tot allò que forma part de la història de la festa de tardor.
La iniciativa celebrarà enguany la 49a edició i, per tant, el 2025 arribarà al mig centenar, una xifra rodona que farà que sigui especial. Així ho ha assegurat Jordi Casas, que també ha dit que aquesta documentació es troba on correspon, donant la possibilitat a aquelles persones interessades en estudiar la història de l'associacionisme i les entitats de Sant Cugat a consultar-la gratuïtament quan vulguin.
El 1976, any de l'origen del primer festat el 2014, és un fons molt important i que servirà per aquelles persones que vulguin estudiar el teixit associatiu santcugatenc o la pròpia festa de tardor, doncs per estudiar-la, que ja és una festa més que consolidada, que és una part indestriable de la vida associativa de Sant Cugat, i avui el que fem és donar-lo allà on ha d'estar, que és l'arxiu municipal, que és on es podrà consultar.
Des de l'Ajuntament han avançat que pel 50 aniversari la intenció és actualitzar la placa que es troba al parc de Josefina Mascarenyes amb els lemes de totes les edicions de la festa. I abans dels esports, dos apunts, continua la Festa Grossa de la Floresta de dijous a diumenge amb algunes de les activitats més emblemàtiques del barri, els cercatasques, el bingo musical i les habaneres són algunes de les cites que cal marcar al calendari, de fet un calendari també que poden consultar a www.cugat.cat. I d'altra banda, un tema diferent, l'Ajuntament ha condemnat els últims crims masclistes a Catalunya, es tracten dels fets succeïts a Sabadell, on una dona ha estat assassinada presumptament a mans de la seva exparella, i a Salou, on l'ha assassinat Salauri i ha comès la parella actual. Bona part dels regidors del ple de Sant Cugat, de tots els partits excepte de Vox, han sortit a la porta de l'Ajuntament aquest dimarts per fer un minut de silenci per honorar les víctimes i condemnar els fets. Moment d'obrir plana esportiva i ho fem parlant del DCB Club Voleibol Sant Cugat, que jugarà la competició europea SEP Challenge Cup per primera vegada a la seva història. Aquest dimarts s'han conegut les seves rivals, s'enfrontaran a la primera ronda de competició contra el club suís Genève Volley amb el partit d'anada a Ginebra entre el dia 8 i 10 d'octubre. El conjunt Sant Cugatenc va obtenir plaça per competir en quarta posició a la Lliga Regular en una temporada 23-24 plena d'èxits per a les vermell i negres. Aina Barbera, Bel, jugadora del vòlei Sant Cugat, valora aquest debut europeu.
Un repte molt motivant, és el primer cop que participem en la competició europea i independentment del rival que ens hagués tocat, crec que el partit l'haguéssim plantejat d'igual manera, de donar-ho tot, de disfrutar de l'experiència també, de poder gaudir de viatjar a un altre país a nivell europeu i després també de poder portar el partit a casa i també que els aficionats del club i tots puguin seguir una mica el que vindria a ser un partit amb una mica més a nivell potser que els que hi ha a la Lliga.
El nivell de la Lliga Suïssa és similar a la de la Lliga Espanyola, per tant, les santcugatenques mantenen opcions de passar de ronda. I el Club Esportiu Vall d'Oreix celebrarà la quarta edició del torneig ITF Júnior del 30 de juliol al 4 d'agost amb la participació de més de 200 jugadors inscrits de 22 nacionalitats diferents. Aquesta competició, organitzada per la Federació Internacional de Tennis, que està dins el circuit català, tindrà la presència d'equips com el Real Club de Tennis Barcelona, el Club Barcino o el Club de Tennis Vic. Juanjo Cortés, president de l'EMD de Vall d'Oreix, entitat col·laboradora en l'organització de l'esdeveniment, es mostra orgullós de la capacitat de treball i organització que ha tingut el club.
Posar el nom de Vall d'Oreix per esdeveniments esportius del nivell i de la qualitat d'aquest torneig, jo crec que és un valor afegit que té la vila de Vall d'Oreix i, evidentment, és un valor afegit que té el club esportiu. Això ens mostra el dinamisme i la capacitat de les nostres entitats.
Enguany, l'ITF ha concedit al torneig la categoria J60. Això significa que la competició tindrà dues disciplines, tant en la categoria masculina com la femenina, que són la individual i els dobles. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 17 de juliol de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
Bon dia, us parla Aina Ruiz. A l'Infopodcast d'avui abordarem un tema present en el municipi des de fa molts anys, però que ha estat en aquests últims quan realment s'ha vist un creixement. Així doncs, avui parlarem de les plaques fotovoltaiques. I és que si l'energia verda i renovable és el futur, Sant Cugat ha agafat la davantera, si més no pel que fa a aquestes plaques solars. Actualment en compta amb 2.904 instal·lacions, i és el municipi amb més instal·lacions d'aquest tipus de Catalunya, incloent Barcelona Capital. Una xifra que, com arreu, ha anat augmentant progressivament des del 2019, quan es van començar a aplicar bonificacions, sobretot a l'IBI. Tanmateix, la majoria es troben instal·lades en cases unifamiliars, i com explica el regidor d'Innovació i Energia, Albert Salaric, tot just s'ha començat a apostar també pels edificis plurifamiliars.
El que volem ara doncs, és incidir en altres tipus d'habitatges doncs, que cal incentivar doncs, que puguin accedir a l'energia solar, com pugui ser el plurifamiliar, que és una mica on hem posat el focus al nou govern.
Una aposta, però, que no acaba de triomfar igual, en part per la lentitud dels tràmits i per la manca de coneixement al respecte, com destaca l'Albert Bruc, un dels veïns de la comunitat Pastora Martos.
El maig del 21 comencem a moure temes amb la instal·ladora. Ho movem a l'inici del 22, que és quan es vota. Això se'n va cap al juny, juliol, ho acaben instal·lant a l'octubre, novembre del 22, dient que al desembre ja està la instal·lació feta. Fins a octubre del 23 no tenim els primers OK i fins al març-abril d'aquest any, del 24, no tenim els primers repercussions.
En aquest sentit, el tècnic de l'Oficina de Transició Energètica, Miquel Martínez, posa de manifest que la principal preocupació dels ciutadans és el cost econòmic que comporta. Així, una instal·lació individual té un cost d'entre 5.000 i 8.000 euros, en funció de la mida i la potència.
Sobretot, quina és la preocupació principal a l'hora de tirar endavant una instal·lació d'aquest tipus? L'econòmic, el cost econòmic. Si hi ha bonificacions, quin retorn, quina amortització tindran, si hi ha subvencions, aquest podríem dir que és el gran gruix de les consultes.
És per això que des de l'Ajuntament s'ha optat per aprovar una ordenança que redueixi la bonificació de l'IBI a les cases unifamiliars al 40% durant 5 anys i augmentar la dels habitatges plurifamiliars al 60% si es posen plaques d'autoconsum per aprofitar l'energia del sol. Considerades peces fonamentals del model energètic del futur, permeten a qui les tingui generar, gestionar i consumir la seva pròpia energia. L'Infopodcast és una coproducció de Cugat Mèdia en col·laboració amb La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Thank you.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Sleep at night. He sees the stars are out tonight.